Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Thank you. Thank you so much.
Hem escoltat una peça de Mulatu Astake titulada Motherland, enregistrada en directe a São Paulo, Brasil, el març de 2012. Bé, tu ja ho saps, això és Ràdio Jazz Café. Començam. Avui, programa 59. Seguim en la dècada de 1960. En aquests anys ens trobam, però, amb un músic que revolucionà tot l'espectre musical. Es tracta de Miles Davis, el més destacat dels avantguardistes del cool jazz. Fou, sens dubte, un innovador clau en la música dels 60. S'introduí en la dècada amb una extensió dels estudis de jazz modal del que havia estat conductor amb el treball musical Kind of Blue de 1959. Associat amb Gil Evans, continuà amb el triomfant Sketch of Spain de 1960 i The Quiet Nights de 1962. Escolta Miles Davis Quintet, un tema titulat Footprints de 1966. Thank you. El 1963, Davis reuní el que seria la millor secció rítmica de la seva carrera musical. El bateria Tony Williams s'ajuntà amb el pianista Herbie Hancock i el baixista Ron Carter per a recolzar Davis i un grapat de saxos tenors, com ara George Coleman, Sam Rivers i Wayne Shorter, brindant unes creatives composicions que donaren un nou i èpic so al quintet. Escoltem ara Miles Davis Quintet i Solar.
Thank you.
el seu repertori sovint s'abandonaven els acords i les improvisacions tradicionals. No hi havia solos en peces com ara Nefertiti de Shorter, només passatges completament escrits. En altres ocasions, la secció rítmica tocava patrons repetitius sobre els que Davis improvisava. Hancock, Carter i Williams es convertiren en mestres de les variacions subtils, trasbalsant l'ànim i el sentiment de les cançons en el transcurs d'alguns minuts, mentre els vents deien la seva. Aquesta manera de tocar seria el més a prop que et situaria Davis del free jazz fins l'arribada dels seus treballs elèctrics en la ja ben entrada dècada dels 60. Escolta'm una peça titulada Four.
Thank you.
És hora de la tassa de cafè, el microespai de col·laboració de les amigues i amics del programa. En primer lloc, recuperam una altra poesia de l'especial de Cloenda de la temporada passada, Dones i homes reciten dones. En aquest cas, és l'amic Vicenç Calonge. T'escoltam, Vicenç.
Del llibre Presó de silencis, de Carme Bennàsser Ferragut, recitació d'un poema a càrrec de Vicenç Calonge i Gustà. Després de ser tu, aniré a la tramuntana, allà on no pugui glatir ferotge el cor, allà on el silenci domina i el vent apaivaga el dolor. Després de ser tu, em fondré en la terra, fregaré la roca en passar i m'enduré fragments. Seré erosió, seré temps, seré aigua i seré vent. Després de ser tu, caminaré cap a l'aigua, nua, sense cap ferida, i l'arena em prendrà. M'adormiran les ones i els peixos vindran també en aquest camí cap a l'oblit de tu.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da, Bobby, yeah. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, Bobby. La 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 la
és ara l'escriptora Dora Muñoz i els seus contes d'anar pel món.
Un dia vaig seure a la vorera de la piscina d'un campament de Botswana amb un llibre en milles. Posar les cames dins l'aigua de la piscina, massa freda, va anar junt en la lectura de la primera frase de la novel·la de milles que estava llegint i que deia exactament el que jo acabava de pensar. L'aigua estava demasiado fria. Fins aquí la realitat. A partir d'aquí, el relat que la meva imaginació va construir. I que també es titula El agua estaba demasiado fría. Después del vuelo y un buen desayuno, se sentó al borde de la piscina. Abrió el libro por la página que había dejado marcada la noche anterior y metió las piernas en el agua. Al tiempo que la sensación de frío subía por sus piernas y le llegaba hasta el mismo centro de su cuerpo, leyó El agua estaba demasiado fría. Y un escalofrío de sorpresa se añadió al frío del agua de la piscina. El agua demasiado fría de la novela era la que acababa de beberse su personaje principal, un ejecutivo neurótico que al tiempo que se psicoanalizaba, casualmente se lía con la mujer de su psicólogo. Demasiadas coincidencias. También ella era psicóloga y si bien no se sentía en absoluto neurótica, sabía que el resto del grupo debía pensar que tal calificativo le cuadraba muy bien. Nunca le había gustado ir de viaje en grupo, y menos de forma organizada, con guía, visitas programadas y dependencia de un grupo de personas con las que lo más seguro es que no tengas nada en común. Pero ahora lo había hecho. Cuando Raúl se fue, decidió que no podía pasar el mes de agosto en la ciudad, sola, más rabiosa que triste, lamiéndose las heridas y compadeciéndose de sí misma. Por eso compró, a última hora, la única plaza que quedaba libre en un viaje por el África Austral. Nada de lo que había visto la había decepcionado, pero su humor no había mejorado casi nada a lo largo de las 3 semanas que llevaba de viaje. Había procurado no ser demasiado arisca con sus compañeros, pero la verdad era que no podía soportarlos, así que se había limitado a mantener relaciones lo más cordiales y frías posibles. No soltó prenda sobre su vida, a pesar de los múltiples requerimientos que tuvo para que contara por qué viajaba sola o cuál era su ocupación en la vida diaria. Problemas de última hora y gestión eran sus respuestas habituales. A estas alturas del viaje, ya todos sabían que le gustaba moverse sola en los tiempos libres y que no hablaba mucho. En resumen, que era una tía rara. Si ser rara es no comentar en cada cena que donde esté un buen Rioja ya se pueden quitar todos estos vinos sudafricanos, o lo bien que nos sentarían ahora unas tapitas de jabugo, pues sí, era rara. Pero eso no era lo peor. Ahí estaba la pareja de Burgos, que en cuanto oían hablar en euskera a los 4 de Bilbao, decían invariablemente «En español, por favor». O el grupillo de andaluces que se pasaban los largos viajes en el camión contando chistes y celebrando lo graciosísimos que eran. Suerte de los auriculares de su iPod que le habían evitado llegar a discutir con nadie. En realidad no lo hizo, porque a nadie le importaba lo más mínimo. Ya tenía suficiente con pensar en Raúl. Y unas veces maldecirlo, mientras se imaginaba diversas formas de vengarse, y otras pensar solo en sus virtudes y en lo desgraciada que era por haberlo perdido. Así que mientras veía leones y rinocerontes, se imaginaba cómo destrozaban a Raúl, o mientras una gacela o un impala la miraban con esos ojos de animal tierno y cariñoso, pensaba en su Raúl y en sus caricias, hasta que casi a punto del llanto, se imaginaba cómo ahora se las ofrecía a esa zorra tontaina que solo le saca ventaja en el volumen de las tetas y el haber nacido 10 años más tarde. Así que hoy, cuando coincidieron la frase del libro con su sensación, pensó que, como el protagonista de la novela, se encontraba en una nueva dimensión de la realidad, en la que quizá el agua fría de la piscina no era más que la prolongación de la frialdad del agua que Julio, el personaje de su novela, se bebía, mientras que en su estado febril se imaginaba que se bañaba en la piscina de un lodge de Botswana. O quizá era ella la que se estaba bebiendo un vaso de agua demasiado frío en su piso de Madrid mientras Raúl le decía que se iba a vivir con su secretaria. Así que se sumergió en esa ranura de la realidad que le permitía alejarse de Raúl, a la vez que se sentía cerca de un personaje de papel que se bebía un vaso de agua demasiado fría, la misma en la que reprimiendo un grito se sumergía ahora para atravesar a grandes brazadas la piscina. Salió temblando, dispuesta a taparse con su toalla, y se dio de bruces con un hombre negro, de sonrisa blanquísima, que se la atendía mientras le decía «Water is really cold, isn't it?». Cuando se arrebujó en su toalla, pensó que debía haber salido al otro lado de la realidad y que no podía ser más que un sueño, que ese hombre maravilloso que tenía frente a ella le alargara la mano diciéndole que se llamaba Julius y que nice to meet you.
El resguard poètic, aquest nou microespai de les rapsodes, avui es n'assumci Massanet des de Santa Maria del Camí. Endavant.
Tres poemes d'en Antonina Canyelles. He hagut de sortir del quadre perquè la bassa em pessigava un pit i perquè hi feia una calorada i perquè la pudor de merda de vaca m'aturava l'olor. He deixat el paisatge trist i desolat, però quan recobri l'expressió que tenia quan el pintor em va immortalitzar, hi tornaré, però ben enfora de la vaca. De tant en tant m'agrada que de tant en tant passi que no passi res. Érem esclaus i no ho sabíem. No recol·lectaven cafè, ni cotó, ni tallaven canya. Servíem dos senyors, Déu i mitja merda. El més vell li dèiem el Salvador i el més jove el Capdill. El Salvador tenia un ull que ho veia tot i el Capdill mitja merda, més de mil.
És ara el torn del rodamón i visitador de Xivius de Jazz, Rafael Borràs. Endavant.
Bona tardor. S'ha acabat l'estiu. Un altre estiu on Lluís Prima ha estat el convidat estel·lar de les meves festes estiuenques. Però el disc d'aquest estiu 2018 ha estat un àlbum gravat el 6 de març de 1963 que el juny d'enguany va ser editat i posat a la venda. És el Beef Direction at Once, The Lost Album, de John Coltrane. Traduït ve a ser alguna cosa així com en dues adreces a la vegada l'àlbum perdut. Escoltant la primera peça d'aquesta joia, però abans, llibertat, salut, república i jazz. Thank you.
Reprenem el fil del programa. Vos recordem que estàveu escoltant Ràdio Jazz Cafè, en el control de so i edició amb Miquel Vicenç. Vos parla Antoni Roget, aquí, a la sintonia d'Ona Mediterrània 88.8 de la FM, la ràdio més lliure. Continuam, idò. El jazz es tornà elèctric. En la segona part de la dècada, Davis promocionà més músics joves i explorà els conceptes de jazz elèctric. En un principi, encoratjà Chick Corea, Keith Jarrett i Joel Samuel a tocar el piano i l'orgue elèctric en un agosarat primer pas cap allò que es donaria a conèixer com a fusió, és a dir, la unió del jazz i els elements propis del rock. Va ser, però, el guitarrista John McLaughlin qui assolí una cota més alta en la recerca d'aquesta fusió. Escolta'm, idò, John McLaughlin. Fins aquí el programa d'avui. Tornarem la setmana que ve, amb més històries del jazz i amb més músiques del jazz. Fins aleshores, salut, poesia i jazz.